malaltes de càncer s'enfronten a un duríssim procés físic que afecta totes les seves àrees vitals. Emocionalment són debilitats i tenen un nivell d'estrès i patiment més elevat.
I aquests pacients necessiten de l'ajuda de professionals perquè la malaltia no es faci caure en una depressió. És la feina de la psico-oncologia.
En xerram amb la psico-oncòloga Paula Obrador Pellicer, de l'Institut de Psicologia i Sexologia Mallorca, d'aquí a Palma. Ben arribada, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Per començar, quina és la feina exactament d'un psico-oncòleg?
La feina d'un psico-oncòleg és encarregar-se d'ajudar a les persones que tenen càncer i a les seves famílies també a afrontar un procés de malaltia com és aquesta des del seu principi, des del diagnòstic o inclús des d'abans de diagnosticar, quan comencen les proves que ho fan sospita, fins a totes les fases, també fins en el cas de quan el tractament no va prou bé, fins a les cures pal·liatives, i quan el tractament va bé, l'adaptació a la vida normal una vegada que sí que hi ha hagut una curació.
És a dir, que no importa ni que estiguin encara diagnosticats, ja quan se comença a sospitar comencen a fer proves que ja són dures perquè saps que el resultat pot ser dolent, diguéssim, ja començava el tractament, ja començaríem.
Si les persones acudeixen i demanden ajuda amb això, clar que sí.
Que ho recomanaries? Trobes que estan més preparats?
Penso que no està de més. No està de més, sobretot, perquè pot ajudar a no adelantar aconteixements negatius, perquè a vegades quan ens provem aquestes proves ja pensen en el pitjor i moltes vegades després no resulta així.
Com reben les persones un diagnòstic de càncer? Quina és la seva primera reacció? Imagina que cada persona és un món, però quina podria ser la seva reacció?
En un primer moment és com qualsevol mala notícia molt gran, sol haver un estat de xoc, un estat de no m'ho puc creure, no? I després sí que sol haver ja una protesta, una ira, no? Això no me va bé, o s'hauran equivocat, o són els metges que no en saben, o coses així, i també, evidentment, la tristor que du també a qualsevol mala notícia. A poc a poc, de totes maneres, se van adaptant.
De totes formes, Paula, supos que l'edat té un component també important en aquesta reacció, no sé si són molt diferents, depèn de l'edat que rebis la notícia.
Més que s'edat, té que veure amb els recursos personals. És a dir, hi ha gent molt jove que té uns recursos personals molt, molt grans, perquè han tingut uns bons models, per exemple, d'afrontament i s'ho prenen bé, dins el que cap, no? I necessiten, i potser necessitaran una visita, dues visites d'orientació, però s'abastaran, i mentre hi ha altres persones que, independent de la seva edat, necessitaran un acompanyament més continuat. Sí que és cert que un diagnòstic de càncer, com més jove és la persona, més sensació d'injustícia dona, i per tant més rebeldia i més ira que pot generar, sí.
Imagino que bé, no ho sé, hi ha fases des que reben la notícia a que ho assumeixen, igual que, per exemple, amb un dol, diguéssim?
És que precisament són les fases del dol. És a dir, jo ara les he mig resumint, no?, el que serien les fases del dol, però efectivament serien aquestes, les clàssiques que molta gent coneix, eh? Serien el xoc, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació. I psicològicament passa un poc igual, perquè qualsevol notícia d'aquest caire és una pèrdua, en aquest cas una pèrdua de la salut. I per tant, és un dol.
Parlaven també de que no només ateneu en el pacient, a la persona que li diagnostiquen un càncer, sinó també a la família. A vegades la família ho passa pitjor que el propi afectat.
A vegades sí, a vegades sí. De fet, moltes vegades sentim a familiars dir és que ho millor que jo, no? A ell me consola a mi, o expressions així, perquè en el final també és una pèrdua d'una cosa molt valorada, que és una persona estimada, no? O una amenaça de pèrdua, més ben dit, d'una persona estimada. Això en el final també ve donat perquè seguim fent la dicotomia càncer-mort, i per tant, quan un metge mos diu tens càncer, o el teu familiar té càncer, immediatament mos anem en aquell altre concepte.
Clar, imagina que si són nins, els afectats, els pares, encara us deuen dur molt pitjor, perquè el que li passa a un fill teu.
Clar, i moltes vegades perquè el nivell de consciència en funció de l'edat de l'infant és molt relatiu. El sentit de la mort d'un infant, per exemple, o inclús el concepte de malaltia greu, no és comparable a la magnitud que pot significar pels pares, clar.
I vosaltres tractau tant a familiars com a, com a pacients, digueu?
Sí.
Però quins són la diferència de tractaments? Vull dir, no sé, sí. Com treballau...
Quan se, fa acceptar la malaltia, quina diferència entre fer-la acceptar a tu mateix
clar.
O a una persona que te té de vora i que no, que no sí. Pot fer res?
Psicològicament no té per què haver grans diferències i per tant el tractament no té per què ser radicalment distint. Sí que és cert que en el cuidador principal, que dit tots els familiars és un poc el que més sofriment sol acumular també, hi ha una cosa especial a tenir en compte que potser en el malalt pròpiament no passa i és el risc de sobrecàrrega, no? Perquè el cuidador principal moltes vegades el que té és un pes damunt l'esquena que a part del seu sofriment té és no puc estar malament, perquè està malament el meu familiar i jo he de ser fort i jo l'he d'aguantar, en el bon sentit aguantar, l'he de sostenir. I clar, això fa que moltes vegades no se mirin ells i que una de les primeres principals coses que hem de fer és que aprenguin a donar-se també moments de respir i que tenen el seu dret també a fer això i que els serà bo a ells i a la família també.
Accepten tots els malalts en càncer s'ajuda d'un psicòleg?
No, clar que no. Igual que qualsevol persona que tingui un altre tipus d'afectació física o psicològica, no tothom accepta l'ajuda d'un psicòleg. Inclús m'atreviria a dir que no tothom la necessita. És a dir, com he dit abans, hi ha persones que sí que recomanaria que davant d'una situació com aquesta, manca una sessió o dues d'orientació, se les permetin, però moltes vegades no és necessària una teràpia, un tractament, un acompanyament constant, perquè és veritat que hi ha persones que tenen molts recursos. Però a vegades sí que és necessari i no sempre estan disposats.
Hi ha gent que és molt passadora de pena i que quan se li diagnostica un càncer l'únic que pensa és què passarà si ell no és i ho vol tenir tot controlat o al manco deixar-ho tot enllestit. Li recomaneu que se llevi aquesta idea d'escap fins que no sigui un diagnòstic cert o és bo que vulgui tenir tot controlat, diguem, entre cometes?
Jo, en els meus pacients, tant si són els familiars com si són el propi afectat de càncer, jo sempre els ho explic d'una metàfora que no és meva, però és una bona metàfora. I és el fet que ho vegin com una carrera de tanques, no? I que se centrin en la pròxima tanca. I si la pròxima tanca és la biòpsia, doncs se centrin en aquesta. I se mirin de tranquil·litzar respecte a aquesta, però que en la mesura que puguin, que és difícil, no mirin tan enllà. I quan m'hagi passat aquesta tanca, sigui com sigui com se resolgui aquesta, val, ens ocuparem de la següent. I així, perquè si no, la carrera se pot córrer igual, és a dir, jo, arribam a la meta igual, però si la des del principi de la carrera intentam mirar la meta, ens agobiam i podem treballar.
De totes formes, hi ha molts tipus de càncer i de moltes gravetats, no? Supos que,
sí.
Que hi ha tècniques diferents per una gravetat, per un càncer terminal en aquest cas, o un càncer que
està en percent de recuperació,
que
sigui menor, no?
Que se pugui curar.
A nivell psicològic, supos que vol dir.
Sí.
Clar, no és el mateix ajudar a afrontar un càncer a una persona que estan vies de curació física, ens referim, que quan, per exemple, és una persona que ja li han dit que a nivell mèdic no hi haurà una curació, sinó que hi haurà una cronificació de la malaltia, per exemple, i per tant, el que necessitem fer és que s'adapti a aquesta nova situació que té de conviure amb el càncer. O si, per exemple, estan xerrant d'una malaltia terminal, que ja estem xerrant que hi ha un pronòstic de vida curt, també abordar qüestions també de tipus espiritual i també de tipus deixar coses pendents que se vulguin arreglar i és un altre tipus d'enfocament, clar.
Hi ha qualque familiar, per exemple, pares, mares, predins, germans, que ho duguin pitjor, la notícia?
Així que puguen generalitzar, jo diria que no. Sí que potser posaria en una categoria distinta, com han dit abans, els pares d'infants amb càncer, perquè això capgira tot el nostre concepte de lo que ha de ser, no? Perquè que un fill teu tingui una amenaça així d'important sobre la salut, doncs és una cosa que capgira les emocions i sí que te posaria potser en una altra categoria. però també a pares amb molts recursos, no? I així en general que puguen dir o pares o pares o germans, jo no generalitzaria.
Crec clar, que... és que entre germans, per exemple, si un dels teus fills té càncer, pentures l'altre, queda un poc... li prestes més atenció en el que està malalt i potser l'altre necessiti més suport perquè no només ha d'aguantar la notícia que el seu germà té càncer, sinó que tota l'atenció se centra en el seu germà.
Sí, de fet, dins la psicologia, germans d'infants amb càncer s'anomenen els grans oblidats.
Perquè és inevitable, vull dir.
Clar, aquí realment no és que siguin oblidats, però sí que els pares, tots els recursos, com dèiem abans, estan centrats en si fan malalt i és normal.
Per exemple, se prepara un pacient per rebre quimioteràpia i totes les conseqüències que du? Per rebre la quimioteràpia, si t'acabo el pèl, te quedes més prim... No?
S'hauria de fer. El que passa és que, com dèiem abans, sí que és cert que hi ha persones que, fins que no han tingut l'impacte emocional fort, per exemple, una persona que es diagnòstic troba que més o menys el du d'una manera que estic sense, no? És a dir, i si, per exemple, després emocionalment se sent derrotat ja una vegada en els símptomes de la quimioteràpia, és llavors quan demana ajuda, no? En altres casos, aquesta feina de prevenció, que seria fantàstica poder fer psicològicament xerrant, no sempre és possible.
Qui ha de donar la notícia d'un malalt? El millor és metge o la pròpia família?
És metge. Jo diria que és metge. El que passa és que es metge en es malalt en la mesura en què es malalt vulgui ser informat, que això és una altra història, perquè hi ha malalts que la informació que realment volen tenir o que demanen és fins aquí, no? I un altre és fins més enllà. No sé, n'hi ha que volen tenir més detalls, per dir-ho de qualque manera, i n'hi ha que volen saber pues, què tenc i què he de fer. Punt, no? Per resumir un poc. Sí que diria que és metge, el que passa és que els metges... els oncòlegs i els metges d'altres especialitats, però que traten càncer, han de tenir una bona formació en quant a donar aquest tipus de comunicació de males notícies. Perquè són moments molt impactants i hi ha casos en què no se fa amb el suficient tacte, amb les suficientes habilitats.
Moltes vegades, bé, s'amaga informació, potser per el que acabes de dir, no? Que hi ha pacients que no volen saber fins... Bé, que no volen saber tot, simplement volen saber el bàsic per saber què han de fer, quin és el següent pas. És positiu, no volen saber tota aquesta informació? Per què no se vol saber tot?
Perquè les persones són diferents. Hi ha és a dir, s'ha demostrat científicament, i en la psicologia precisament, que les persones que són recercadores d'informació, les persones que volen rebre informació, el que ets és millor és que se'ts adoni. Pot parir per redundant, però és així. I, mentrestant, que les persones que de veres no volen saber i fan unes preguntes molt escuetes o realment inclús ho diuen clarament no m'ho conti, no? Voler-li donar més informació que volen rebre és inclús contraproduent, és a dir, dit d'una altra manera, és que no volen ser tan informats, lo seu és donar-li informació que volen i no més.
Quines tècniques són les més apropiades per controlar l'estrès, les pors associades amb un diagnòstic de càncer i tot el seu procés de tractament?
Bueno, depèn de la causa. Depèn exactament què és el que m'estigui preocupant i el que m'estigui passant pel cap, és que és complex. Però sí que la majoria de malalts, per exemple, en fase de tractament, per exemple, el que sí solen tenir en comú és ansietat i símptomes depressius, no? I per tant, aquí poden ajudar estratègies de relaxació, estratègies de canvi de pensament, estratègies d'aturada de pensament, que s'anomenen també, i un enfocament més d'oci, en la mesura que l'oci pot ajudar també ajuda a la distracció, algunes coses així.
Vosaltres agafàveu pacients en totes les etapes, no?
Sí.
Què és millor? O has dit abans que és millor que hi ha pacients que tal vegada ni ho necessiten el tractament, no? però què recomanaries millor quan te diuen la notícia, per exemple? O...
Jo recomanaria abans, és a dir, quan... si a un li passa pel cap, el d'anar en el psicòleg ja és una bona senyal, no? I quan o no, pues això, per fer un sondeig, per dir-ho de qualque manera, de m'ho podràs ajudar o no, no està de més. més, que venguin pràcticament en qualsevol fase, pràcticament en qualsevol moment. Evidentment, quan no és necessari, som els primers que ho transmetem, com és lògic. O si, jo què sé, o si, per exemple, pensant, bueno, pues, torna d'aquí 3 mesos i anem veient com va, no? Però no, moltes vegades amb una dosa és suficient, moltes vegades fa falta un tractament continuat, me refereixo, i moltes vegades basta fer com un tractament per ampliar cada 2 mesos, per dir-nos un pic i una cosa més per escoltar uns seguiments, no? per anar adaptant-nos a poc a poc.
Quina formació té un psicòleg? Ara? Perquè vosaltres entra molt en els tipus de càncer, suposo que heu de conèixer amb molta profunditat, no? El tema dels càncers, no?
Sí, concretament, és a dir, la meva titulació és de psicologia i és una especialitat, és un màster en psicologia. Sí, el nostre centre en concret no és que se dediqui en exclusivitat en això, com el nom ho pot indicar bastant fàcil, però sí que és una de les especialitats en què jo m'ho dedic. Sí.
Mm-hmm. I com afrontes tu com a psicòloga o com a psicòloga va de tractar un pacient en fase terminal, per exemple?
Bueno, tu has de tenir els teus dols elaborats. Això és una cosa que poques vegades se diu, perquè a vegades el professional està des de... se pot veure des d'un punt de vista...
Passant de pedra.
Sí, no? Sí, no? Sí, sí, a vegades nosaltres mateixos col·laborem, no? en aquesta imatge. I no sé, no? Tots som humans com els altres, tenim els nostres propis dols, i si un no té elaborats els seus propis... el seu propi exercici d'autoconeixement i els seus dols elaborats, bueno, és complicat. I respecte, a part d'això, com s'ho du? Enfocant-se a millorar la qualitat de vida d'aquella persona. O sigui, el que necessita un professional, com jo, per exemple, que és vocacional totalment, per no frustrar-te i per no deprimir-te, es posen les bones barreres emocionals, però això moltes vegades té a veure amb trobar sentit a el que fas, trobar que els objectius que te planteges, que vos plantegeu amb el pacient, se compleixen. I això, a més, se pot aconseguir si ets ajustant. I, per tant, un malalt terminal, per exemple, no poden pretendre que estigui beníssim psicològicament. Han de pretendre que millori, que estigui més tranquil, que aconsegueixi els objectius, de, per exemple, de despedir-se. Han d'ajustar expectatives.
Precisament d'això parlàvem l'altre dia amb els pallassos de Sonrisa Mèdica que ajudaven a nens amb malalts, també amb càncer, que havien de tenir també una dosi de psicologia i estar psicològicament molt preparats per aquest tema. Vosaltres suposo que passa el mateix.
Totalment, sí, sí, sí.
Llavors la feina va més enllà de la mort dels pacients. Seguiu tractant els familiars després de...
Sí.
De la mort.
Sí, exacte. De fet, el procés que comentava abans seria exactament això, és a dir, inclou en els casos que han de tenir present, que no són tots ni molt manco, en els que la malaltia acaba desgraciadament en mort, els dols familiars també se continua amb aquest tractament, si es volen, clar.
Molt bé, dura, la feina.
Sí, però guapa també.
Paula Obrador, psicooncòloga de l'Institut de Psicologia i Sexologia Mallorca, situat a Palma. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona per la feina que feis.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins una altra. L'horizonte se perfila oscuro.